Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Olma Giró. El cardenal Joan Josep Omella reunirà d'aquí una hora amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a la seu de la conferència episcopal. En la reunió, on també hi serà present el ministre de la presidència, Félix Bolaños, es tractaran temes com la revisió dels llistats dels béns immatriculats per l'Església, la protecció social als col·lectius més vulnerables, especialment en l'habitatge, els abusos a menors i la implantació de la llei d'educació. La trobada es produeix una setmana després que el cardenal Omella reunís amb el papa Francesc. Més notícies. Pel que fa a l'actualització de les dades de coronavirus, el Departament de Salut ha declarat 13.548 nous casos en les últimes hores. S'han declarat 108 persones més ingressades i a les unitats de cures intensives hi ha els mateixos crítics. Pel que fa als indicadors, el risc de rebrot s'enfila a 106 punts, però la velocitat de transmissió baixa i se situa ara a 1,14. Recordem que per tal de contenir la pandèmia, la velocitat de transmissió hauria d'estar per sota l'1, ja que significa que hi ha menys contagi respecte al nombre de persones infectades. Aquest diumenge, els centres d'atenció primària van atendre 9.592 visites relacionades amb la pandèmia. I l'infectòleg Robert Guerri veu raonable que reobri l'oci nocturn aviat. El sector ha demanat que reobri el 15 de febrer i el cap de servei de malalties infeccioses a l'Hospital del Mar considera que hi ha arguments perquè d'aquí a dues setmanes es pugui recuperar certa normalitat en la vida social. Ho ha dit a Catalunya Ràdio.
És veritat que en aquestes darreres setmanes això era impossible. Hi havia tal quantitat de circulació de virus i, a més, sobretot, tal desbordament del sistema sanitari que feia difícil o poc raonable mantenir això. Potser el 15 de febrer, que és d'aquí dues setmanes, la situació és significativament millor i ens podem plantejar tornar a recuperar certa normalitat.
Guerri ha insistit en que la vacunació ha permès superar la sisena onada amb certa tranquil·litat en comparació amb les prèvies. I el Departament d'Empresa i Treball, a partir de demà a les 9, obre una nova línia d'ajuts directes adreçats a autònoms, microempreses i pimes dedicades a l'oci nocturn. Els ajuts seran d'entre 15.000 i fins a 120.000 euros, depenent del nombre de treballadors i l'aforament del local. La línia compta amb una dotació de 20 milions d'euros que se sumen als més de 40 milions atorgats prèviament. I comencen les obres del futur tanatori de Sants. Des d'aquest dilluns s'han iniciat les tasques a l'interior de la nau on abans hi havia l'antic Happy Park. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. Segons ha pogut saber Ràdio Estel, aquestes obres a la nau dels antics germans Climent duraran entre 3 i 4 setmanes. Ara per ara consisteixen en el desenrunament i neteja de l'interior, on encara queden restes del que va ser el seu dia, el primer Chigui Park de Barcelona. L'Ajuntament ha concedit la llicència per construir el nou tanatori de Sants a pròxims serveis funeraris, a nom comercial de Funerària San Ricardo SL. La va concedir aquest mes de desembre passat i s'espera que a finals d'aquest mateix any, l'empresa comenci a operar. Un projecte molt polèmic entre el veïnat que, des que es va saber el seu destí, s'hi ha oposat des de l'inici.
Gràcies, Sílvia. Seguirem pendents des de Ràdio Estel. I ara, en clau política, Artur Mas no formarà part de Centrem, el nou partit impulsat per Àngel Chacón, ni de cap altra formació. En una entrevista a La Vanguardia, l'exlíder de Convergència i Unió, Convergència Democràtica de Catalunya i el PDeCAT ha assegurat que la seva decisió ara és allunyar-se dels partits i subratllar cada vegada més el seu perfil institucional com a expresident del país. Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Després de la victòria in extremis d'ahir a Vitoria per 0-1, el Barça afronta ara una aturada de competició durant 15 dies. El proper partit dels blaugranes no serà fins al 6 de febrer contra l'Atlético de Madrid. Guanyant els matalassers, el Barça entraria en places d'accés a la Lliga de Campions, ja que ara mateix està a un punt del quart classificat, que és l'Atlético. Per tant, Xavi Hernández centra la feina d'aquests dies en recuperar anímicament a l'equip després de la derrota a la Supercopa d'Espanya i l'eliminació de la Copa del Rei. Encara en futbol, Anahir Lomba ha anunciat la seva retirada com a professional. La jugadora de l'equip femení de l'Espanyol, que juga a la segona divisió, ho ha comunicat entre llàgrimes en un acte celebrat aquest matí a l'Auditori Juan Segura Palomares de l'RCD Stadium. Els problemes físics han impedit a la davantera pugui acabar la temporada. De fet, ella mateixa ja va avançar que aquesta seria la seva última temporada al futbol professional. I acabem en tenis. Aquest matí quedaran definits els quarts de final de l'Open d'Austràlia. Els últims en accedir en aquesta fase han estat Félix Auger, Aliassime, que s'ha desfet de Marin Cilic en 4 sets, 6-2, 6-7, 2-6 i 6-7, i Daniil Medvedev, que ha superat a Màxim Cresci també en 4 sets. A més, Jannik Sinner també ha passat ronda, que n'ha guanyat a Alex de Minaur per 3 sets. Ara, Aliassime s'enfrontarà a Medvedev i Sinner jugarà contra el guanyador del partit que disputen en aquests moments Taylor Fritz i Stefanos Tsitsipas. A l'altra banda del quadre ja es van classificar Rafa Nadal, Shapovalov, Mario Berrettini i Gael Monfils. Al quadre femení aquest matí s'ha classificat Alice Cornet i Daniela Collins i ara mateix estan jugant Swiatek i Sirstea.
Gràcies, Xavi. Tornem amb més notícies a les 12 i us deixem ara amb el magazín del matí a Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel.
És un informatiu.
Però us portem actualitat.
No és un programa d'humor.
Però fem les nostres cosetes.
No és un programa d'esports.
Però us donem l'alineació del Barça.
No és un programa de tertúlies.
Però tenim tertulians.
No és res de tot això.
Magazín social religiós, ho tenim clar.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
La Macedònia de la ràdio.
A Ràdio Estel. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Set minuts que passen de les 11 del matí, tornem a estar aquí, al matí a Ràdio Estel, i no és que ens hàgim deixat, ara pensareu, i el Freqüència Madurada, tranquils, que la tenim aquí, Marta Jarque.
Què tal? Aquí segueixo perquè em donguis pas.
Vinga, va, doncs va, explica'ns quin és el misteri sonor diari que ens proposes per endur-nos aquesta magnífica cistella que provoca, que ens està esperant cada divendres.
Doncs mira, no sé si sabíeu que Sir Winston Leonard Spencer Churchill,
yes.
Winston Churchill, va morir un 24 de gener com avui, per cert dia recordem de l'estimació a les llaunes de cervesa.
T'ha agradat aquesta, eh?
Sí, no sé si ell ho sabia. En qualsevol cas, va ser l'any 1965 i a Londres, que va morir amb 90 anys. Per cert, les seves últimes paraules van ser "I'm bored with it all", en pla, tot plegat m'avorreix, vull dir, no tenia massa ganes de viure, ja havia viscut molt. I el Churchill tenia un mal hàbit des de molt jovenet, que la seva mare, entre moltes altres persones, no podia suportar. I avui us preguntem, de quin mal hàbit es tracta? Esteu a punt?
Va, sí.
Afineu, posa't bé els cascos, David, que tens una orella que et balla.
L'orella fora.
Totes atentes i atents?
Va. Molt.
Aquesta és la primera pista. És que és tan fàcil.
És molt fàcil. En Trias n'ha parlat avui, no?
Sí. El top final ha estat important.
Queden tornar a sentir, perquè jo...
No?
No.
A veure, torna.
No és futbol.
Mira, diré una pista pròpia, personal.
Jo ja només, està, la jo pisteta no... extra.
No, perquè només ho sabrà la gent que em coneix. Jo només ho faig als casaments.
Mira, doncs... jo crec que sí, que ara la gent, si no hi havia caigut des de casa, ara escoltant-te, deu haver dit, ah, ja ho sé.
Però no
què feia el Baden Churchill?
Tu fas o no?
Jo no. Ah. No,
això
no, no,
no. De fer volar els mocadors no. Sobre la taula quan no. Entren els ulls.
Fred,
bueno,
fred, fred, molt fred.
No, jo ho faig, no tot el que sigui. Juan.
David, tu hi has caigut
no?
O no?
Sí, sí. Però,
jo allò dels mocadors sí, el sí. Que feia el Churchill.
Jo també ho faig als casaments.
Tu també ho fas.
Però m'ho fa molt.
No sé si es pot fer l'hora, això dels mocadors sí. I l'hora el mal hàbit del Churchill. Perillós, eh? Pots crear algun tipus d'incident. Sigueu prudents, va. I si ho sabeu des de casa, ens podeu enviar la vostra resposta per WhatsApp al 663 99 30 62 o per correu al matí@radioestel.cat.
Doncs ja sabeu, si voleu guanyar aquesta magnífica cistella que preveu, teniu tots aquests dies de la setmana per intentar averiguar quin és el misteri sonor que ens proposa cada dia la Marta Harkey, i divendres aquesta magnífica cistella que preveu encara està d'any nou, Marta? Que sí. Està plena de productes, de proximitat, sí, sí. De bellesa, té de
sí,
tot.
Sí, sí, de tot. Un xollo.
663 99 30 62, o bé un correu al matí@radioestel.cat.
Al matí, a Ràdio Estel.
I ara mateix, doncs, passen ja 10 minuts de les 11, continuem al matí a Ràdio Estel i ho fem a tot gas. Laia Sanz, sens dubte, la reina del motor. Per 12a vegada consecutiva, la pilot catalana ha acabat la carrera més exigent del planeta. Acostumada, doncs, a les dues rodes de les motos, la Laia Sanz va acabar 23a a la classificació general i la 13a a la categoria T1. Clar, s'ha convertit la Laia Sanz en la millor pilota espanyola, perquè ens fem una idea, Si encara no érem conscients dels números de la pilot catalana, classificada en cotxes en els 44 anys d'història de la cursa i l'única entre els espanyols que ha acabat 11 Dakar seguits amb moto i un amb cotxes. A més, fa poc que la Laia Sanz ha guanyat també per quarta vegada el títol a millor pilot de l'any. Laia Sanz, als seus peus, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Si m'ho permets dir-ho així, Laia, per tots aquells que siguem aliens al Dakar, perquè és el Dakar, la prova més exigent del planeta, no? Quins són els principals perills? Perquè encara ens puguem fer una idea.
Bueno, jo crec que el Dakar és màgic per moltes coses. Hi ha molts ingredients que el fan màgic. Jo crec que primer de tot, doncs, els llocs on es fa, que són el desert, no? I és algo que crec que molts ens atrapa. Després, aquest component d'aventura que té, a diferència d'altres curses, no? Allà et passen moltes coses. És una cursa molt llarga, són 15 dies, i després, doncs, no sé, suposo que és tot plegat que fa que ens hi enganxem. I és una mica, vindria a ser una mica com el Tour de França del motor, no?
Laia, escolta'm, també ens preguntàvem ara escoltant-te, com és el dia a dia al Dakar? Quines rutines seguiu?
He de dir que amb cotxe és bastant més relaxada que amb moto, perquè la veritat és que aquest any no he trobat a faltar les matinades, que amb moto normalment ens llevàvem sobre les 3 molts dies, la majoria de dies, i pujaves a la moto ja per fer un tram d'enllaç llarg. Aquí amb cotxe, doncs, comences més tard, et lleves, esmorzes, et prepares i res, surts. Normalment hi ha un tram d'enllaç, que és per arribar del lloc on dorms, que és el campament, fins al començament de l'etapa. Hi ha vegades que hi ha 200-300 quilòmetres abans de començar el dia, o inclús més. Hem arribat a fer 500 quilòmetres abans de començar l'etapa, llavors comences l'etapa. Solen ser etapes, doncs, d'això, d'uns 400 quilòmetres, 300 quilòmetres, depèn també del dia, i res, quan acabes l'etapa, doncs, tornes a fer un tros d'enllaç fins al bivac, fins al campament, i allà arribes, parles amb els mecànics de tot el que ha passat durant el dia, i res, llavors, doncs, menges, dutxa, una mica de físio i intentar anar a dormir d'hora per recuperar bé.
Uau, intens.
Molt intens, Laia. I de fet, ara, clar, ens estaves explicant totes aquestes coses, no?, que potser des de casa no ho veiem des del sofà de casa, no?, perquè al Dakar són molts detalls, no, Laia? I també tot l'equip que hi ha al darrere de cada dorsal. Explica'ns una mica, per exemple, el teu equip, qui el forma?
Sí, jo aquest any he anat amb cotxe, ha sigut la primera vegada, i he anat amb un molt bon equip, que és d'Alemanya, que es diu X-Ride. He corregut amb un mini, i bueno, ells és qui em feien l'assistència. Normalment el Dakar funciona així, no? Tu contractes un equip, i a no ser que siguis pilot oficial, com ho he sigut els últims anys amb moto. Però aquí res, és un equip, doncs, alemany. Teníem dos mecànics encarregats del nostre cotxe, més els enginyers, el cap d'equip, hi ha molta gent involucrada, no? Les físios, al final l'equip érem 6 pilots i copilots, i després eren unes 70 persones treballant, i doncs és molta gent, no?, perquè tot això sigui possible, i sí que segurament amb qui et fas més és a les persones més properes, són els mecànics i el físio, poder, no?, que són amb els que passes més hores, però hi ha molta gent darrere perquè això funcioni.
Clar, Laia, comentaves que el teu equip, doncs, 70 persones, no?, a part de pilots i copilots, però en aquests campaments que ens comentaves, no?, que fèieu bivac, fins a quanta gent s'hi acumula? Perquè, clar, si estem parlant d'equips de 70 persones, deveu ser molts, no?
Sí, no vull dir cap bestiesa, però diria que el bivac del Dakar mou unes 4 o 5.000 persones cada dia. I és com una petita ciutat. Al final hi ha moltíssims equips, tant de motos, cotxes, camions. Ara també s'hi ha afegit el Dakar Clàssic, que són cotxes antics. I sí, mou moltíssima gent. I a cada lloc, doncs, hi ha una carpa gran que fa de menjador, hi ha lavabos, hi ha dutxes, i us podeu imaginar que no és fàcil moure tanta gent. L'organització té molt ben muntat.
Molt ben organitzat tot. I escolta, Laia, com s'ha viscut a la competició amb el Covid pel mig?
Doncs hem tornat, la majoria, amb regal. Hem tornat, jo vaig tornar positiva i la majoria de gent, moltíssima gent que conec del bivac, hem tornat amb Covid, perquè la idea és que és molt difícil, no?, controlar-ho. Sí que abans de començar la cursa, doncs, vam haver de ser negatius. Vam fer un test com, tant per marxar d'aquí com a l'arribar allà a l'entrar al bivac, per fer una mica com de bombolla, però al final és impossible controlar-ho, no? Hi ha gent que surt del bivac cada dia per anar a l'hotel, hi ha gent que es queda allà, hi ha gent que treballa... al final és impossible controlar-ho, no? Jo crec que ha passat una mica com està passant a tot arreu, no? Que ara és molt transmissible i al final és impossible. Hem fet moltíssima bondat, mascareta, tot el que hem pogut, però bueno, tant el meu copilot com jo hem tornat amb Covid.
Amb Covid, i clar, i després quan escoltes casos de com esportistes d'èlits com Novak Djokovic, no? Què n'opines tu de tot el que ha passat al voltant del Djokovic?
Bueno, al final jo crec que és molt respectable qui no es vulgui vacunar. Jo m'he vacunat i si m'haig de posar la tercera vacuna me la posaré. El que sí que és cert, i tinc amics, no?, que ho estan patint, australians, que no poden tornar a casa perquè, inclús vacunats, ja, ells estan vacunats però no poden tornar perquè han de fer 15 dies d'aïllament, encara que estiguis vacunat, i és lògic, no? Al final hi ha les normes d'un país i inclús els australians, molts estan visquent fora d'Austràlia perquè ara amb el Covid és supercomplicat tornar a casa, doncs trobo normal al final, no? Si hi ha unes normes per entrar a un país, doncs al final és una mica lògic, no? I al final no sé. Però bueno, cadascú ha de fer el que pensa per ell.
Exacte. Laia, una cosa, llavors tu ara has arribat a casa, has arribat amb regal que ens estaves explicant, no? Clar, quan acabes d'un Dakar, tu com recuperes forces? En què busques refugi després de tanta duna? I a banda del cas i la mina, el cigró i la pinya?
Sí, no, la veritat que normalment és això, molt passejades amb les gosses, estar aquí, i ara, doncs, jo crec que és la manera d'estar a casa, realment, no? Perquè si no, no hagués parat, i ara per força, no? Hem de passar aquests 7 dies i res, doncs, relax. Ara, aquest cop relax, però normalment, doncs això, tornes a casa, tens ganes de menjar bé, d'estar amb la família, d'estar amb els gossos, amb els gats, i res, i una mica de calma, perquè els últims mesos han sigut molt, molt intensos, llavors, ve de gust això, fer coses normals, estar a casa, menjar bé, dormir bé i una mica de relax.
I tu t'imagines un Dakar? Ara tornem al Dakar, i acabem aquest episodi. Tu t'imagines un Dakar amb cotxe elèctric, Laia?
Sí, jo crec que és una mica de cap on va tot. I, de fet, ja estic corrent un campionat, que és l'Extreme, amb un cotxe elèctric, 100%. Sí que és veritat que el Dakar ara mateix, amb l'autonomia que té un cotxe elèctric, seria impossible, però ja hem vist un equip amb un cotxe híbrid, que ho han fet bé, han guanyat etapes i jo crec que una mica és cap on va el món del motor en general. Are you
lonesome tonight? Do you... Què sents quan escoltes Elvis Presley, Laia? T'agrada?
És el primer caset que vaig tenir. Al final, doncs, una mica al principi escoltava molt el que sentia a casa, el que escoltaven els meus pares, i Elvis és un dels
Escolta, Laia, clar, nosaltres esperem que t'agradi aquest Are You Lone Someone Tonight? Marta, ho he dit bé, no?
Sí, molt bé.
Ah, escolta, Laia, clar, sens dubte, com dèiem, ets la reina del motor, no? Perquè té molt de mèrit acabar tots els Dakar que has fet, però també fer-ho entre els 20 primers dels darrers 8 anys. Però, escolta, fins on arriba el gas de Laia Sanz? Tens límits, Laia Sanz?
Home, i tant, sí, sí, però amb ganes de continuar, perquè al final he fet 11 Dakars en moto, que una mica, doncs, sí que tenia les ganes aquestes de fer el canvi, i aquest any ha sigut el primer en cotxe, però tinc moltes ganes de veure fins on sóc capaç d'arribar amb cotxe, no? Tot i que és molt més complicat, és un món més complicat, però amb ganes de... Ara aquest any ha anat molt bé, ha sigut un any d'aprenentatge, però tinc ganes de més.
I escolta, i el trial on el tenim?
Doncs el trial vaig tornar-hi l'any passat i va ser una passada, no? Perquè vaig tornar a guanyar després de 8 anys de no ser-hi. I, ostres, el trial per mi és... la veritat que ho trobava molt a faltar, em vaig centrar els últims anys amb el Dakar i és una cosa que em passava pel cap feia molt temps i va ser xulo poder tornar i guanyant. Aquest any serà complicat perquè per tema calendari serà més complicat que l'any passat compaginar tantes coses, però veurem ara, doncs, uns dies de descans i començar a parlar amb l'equip a veure què fem aquest any.
Clar, ens ho comentaves, no? Al principi, la teva primera vegada que has corregut el Dakar en cotxe. Com ha sigut l'experiència comparada en moto? T'agrada més les quatre rodes? Has estat més còmode, menys còmode? Quines sensacions has tingut?
No és que m'agradi menys ni m'agradi més. Al final, la moto jo crec que és el que he fet sempre i m'encanta, òbviament, però crec que hi ha etapes per tot, no? I una mica, jo crec que sentia això, que el Dakar en moto... doncs ja potser no tenia la mateixa motivació i no disfrutava tant, i més, doncs crec que pensava massa en el perill, que és algo que al final no et deixa córrer prou, i el món del cotxe m'il·lusiona molt, perquè al final sempre m'han agradat molt els cotxes i era algo amb el que somiava, i crec que és una molt bona manera de continuar amb la carrera esportiva, no? Al final soc competitiva, m'agraden els reptes i m'agrada continuar corrent al Dakar, però ara potser és el moment de fer una mica més relaxada, no? Que en moto al final és superexigent i portava molts anys sense parar i al final és això. Em fa molta il·lusió perquè és una etapa nova i un repte molt gran.
I escolta, Laia, què faria la Laia Sanz sense l'olor de benzina ben a prop?
Doncs no ho sé, la veritat, perquè m'encanta i m'encanta el que vagi amb rodes i motor i em costa imaginar, la veritat, perquè és el que he fet des que era molt petita i ho he fet sempre. I no sé, la veritat que em costaria imaginar, no? Una vida sense el motor.
Andrea Mayer és un dels teus referents, no? Continua sent, entenc. Com et sents tu ara, havent-te convertit, no? En tot un referent per moltes persones, Laia.
Bueno, la veritat que és un honor ser un referent i que gent jove, sobretot els nens i les nenes, no, t'admirin, això és una passada. I la veritat que és, no sé, jo crec que és el millor trofeu, no, que puc tenir. Més que els títols mundials, a mi m'agrada molt veure com està ple de... ara el món del motor ple de nenes, de noies joves que tenen ganes, i a mi això em fa molta il·lusió, no, perquè en certa manera crec que he ajudat una mica a obrir aquest camí. I me'n sento molt orgullosa.
Clar, aquest camí que tu comentes, no?, que has obert, i de fet cada vegada també es parla més, no?, d'esport femení, però cert és que també encara estem molt lluny de l'esport masculí. Què creus que podem fer entre totes per acostar-nos-hi, o perquè se'n parli més encara, Laia?
Bueno, entre totes i entre tots. Al final és una cosa de tot. I jo crec que, per sort, de quan jo vaig començar ara, hem fet un gran pas. Jo crec que cada vegada més, doncs, s'està valorant més l'esport femení, només que veure, doncs, el futbol, tot el boom que hi ha ara, i ho hem d'aprofitar, i res. Jo crec que això, que s'està fent bona feina. Sí que és veritat que va tot més lent del que ens agradaria, però ostres, de quan jo vaig començar ara, us puc assegurar que ha canviat molt, per sort.
M'ha agradat aquest apunt de la Laia, eh? Per sort, eh, Laia? Perquè, clar, tu en el món del motor suposo que t'ho has trobat en diverses situacions, no? Ho entenc?
Sí, perquè, a més, el món de l'esport ja pot ser... Bueno, hi ha masclisme a tot arreu, en tots els àmbits, però el món del motor en concret, doncs, crec que ho pot ser encara més, no?, que altres, mons, perquè des de sempre s'ha vist un món més masculí, diguem, llavors. Sí, m'he trobat en molt tipus de situacions desagradables. Per cert, cada vegada menys, però sí, he viscut molts moments desagradables per culpa d'això, no? I, bueno, al final també... Jo crec que al principi potser m'afectava més, al final va arribar un punt, no?, que era més una motivació que no pas que em molestés, no? Al final, pues això, fer les coses bé, jo crec que també doncs m'he guanyat el respecte dels altres i em sento valorada i al final em sento molt, molt orgullosa del que fic.
I tant.
Laia, sabem, ja per acabar, que ets una apassionada del motor, però, de fet, bueno, t'hem preguntat i creus que l'olor benzina t'acompanyarà sempre, però per si de cas, Laia, si algun dia perds les ganes, val? Avui et volem proposar un joc. Estàs disposada a jugar?
Laia, com saps, l'any 2024 se celebren els Jocs Olímpics de París i ens agradaria molt que hi participessis des d'aquí, des del matí a Ràdio Estel. Per això et volem que et quedis amb una de les disciplines que et proposem en aquesta lligueta de l'esport, d'acord? Mira, ja veuràs que no són esports massa convencionals. En aquesta primera ronda et fem decidir entre el Botaoshi, que és un esport caòtic i estrany, enfronta dos equips de 75 persones i l'objectiu és d'arribar un pal custodiat per l'equip rival i que la punta hi té a una persona.
Sí.
D'acord? Mercè, no sé si tu l'has practicat mai, no. el Botaoshi.
No sé, la Laia l'ha practicat o no?
La veritat que no.
Mira, doncs, el Botaoshi no l'has practicat, però potser sí que has practicat el Cycle Ball, que és una disciplina molt popular a Alemanya, Suïssa i Austràlia. Per tant, Laia, quin series una pionera. I tracta de jugar al futbol anant en bici. Els gols els has de fer amb la llanta de la bicicleta, per tant, és ben complicat. No sé, amb quin et quedes dels dos en aquesta primera ronda? No és fàcil, eh?
De moment, la bici.
Sí, no, claríssim, no? El cycle ball, no?
Val,
sí.
Perfecte. Cycle ball, doncs, que passa a la ronda 2. I en aquesta segona ronda s'enfronta el Sepak Trakau, un esport que barreja voleibol, arts marcials i futbol, que és molt popular a l'Àsia. Els dos equips els separa una xarxa i només poden tocar la pilota de canya amb el cap i amb els peus. No sé si et convenç aquest Sepak Trakau o et quedes encara amb el cycle ball de la primera ronda.
Jo em quedaria amb el cycle ball, que
sí?
És més semblant al que faig jo.
Sobre rodes, eh?
No,
va, doncs a veure si en aquesta tercera ronda et traiem de la teva zona de confort. Cycle ball contra chess boxing, que és una barreja impossible entre boxa i escacs, però que de fet és possible perquè existeix. Es va començar a practicar el 2003. Les partides consten d'11 rondes, 6 d'escacs i 5 de boxa. I la veritat és que no he sabut trobar l'actual campió de la disciplina. És complex. També et dic que no hi deu haver massa gent que hi jugui, per tant seria una bona opció també, Laia, perquè tindries números de ser la millor. No sé amb quina et quedes, si amb cycle ball o chess boxing.
Amb la bici.
Amb la bici.
Amb la bici, eh?
Sí.
Que és, no sé si jugarà a París 2024 al cycle ball, però en qualsevol cas ja sabem que la Laia en seria un aspirant.
Home, i segur que
a les
seria
medalles.
De les millors. La Laia sap tot el que fa. Laia, ja penses en el proper Dakar o què?
Sí, tot i que queda lluny i encara s'ha acabat el pelliquet, però sí, ja amb ganes. A més, normalment això, quan tornàvem de fer el Dakar amb moto, acabaves de la moto fins al gorro i no podia saber res fins al cap d'un mes. Però ara la veritat que com és una mica més relaxat, ja tinc ganes de pujar.
Suposo que la preparació comença ja, no? També, bueno, primer aquests dies de descans, ben merescuts.
Bueno, més que la preparació és preparar el projecte, no? Que és el més complicat. Al final jo em mantinc tot l'any fent coses, fent carreres, fent entrenant i en forma, diguem, però jo crec que el més complicat és això, trobar el projecte. Hi ha molta feina darrere que no ho sembla, no? I bueno, amb el cotxe són uns pressupostos de bogeria i que cal començar a treballar ja.
Repetiràs, per tant, cotxe, Laia?
El què, perdó?
Repetiràs cotxe, per tant, el serà
sí,
cotxe.
Sí, el tema de la moto, Dakar,
ja està.
Ja s'ha passat l'arròs i convé, doncs, això. Continuem aquesta etapa nova que ho era aquest any i que m'ho he passat molt bé i res. Òbviament no deixo la moto, m'encanta, i segur que continuaré fent coses amb moto, però el Dakar és moment de continuar amb quatre rodes ara.
I no perdis de vista, Laia, el cycleball, eh? Sempre com a alternativa. No sé si podries córrer el Dakar en bicicleta.
Em quedo amb esports més convencionals.
Laia Sanz, pilot catalana, moltíssimes gràcies per haver estat al matí a Ràdio Estel i que tinguem molta sort, tot i que a Laia Sanz ja no li cal.
Està
garantitzada. Sí, sí. Laia, que vagi bé, bon dia.
Gràcies, bon dia.
Ràdio Estel. La tertúlia, l'entrevista, la vida al carrer, l'anàlisi que ajuda a entendre, el moment de la reflexió i també aquell altre dedicat al somriure. Les coses que passen i les que voldríem que passessin. També aquelles que pensàvem que no podien ser. Les bones notícies i les que ens deixen amb la boca oberta. Els arguments dels qui en saben. Tot això i molt més és el Tot anirà bé. Tot anirà bé, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel, amb Toni Marín.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHK que contribueixen al funcionament normal del cor. A l'hivern, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Masomega.rojo a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6.
Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
3 minuts que passen de 11:45, seguim avançant en aquest matí de dilluns 24 de gener. Cada cop, la veritat és que són més freqüents les notícies relacionades amb atacs informàtics a les administracions públiques i les grans empreses. Podríem dir que és una tendència que no sembla tenir aturador de cap mena i que, sens dubte, seguirà en augment aquest nou any que comença. I, clar, Internet, com qualsevol altre servei, la veritat és que tampoc ha estat lliure d'atacs. Per tant, ara toca aprendre a defensar-nos-en. I, de fet, Olga Vallejo, com estàs? Bon dia de nou.
Bé, amb curiositat, a veure si haurem de fer també. particulars, eh?
A veure, a veure. Doncs saps què passa? Que l'avenç del crim digital és, per tant, clar, podríem dir, Olga, una realitat, i des del món jurídic es fan esforços constants, no?, per tal de materialitzar una resposta eficaç davant d'aquest complex problema. Són moltes les preguntes que ens fem.
Sí, per exemple, quines conseqüències penals se'n deriven? Com podem estar protegits des d'una òptica legal? Quines mesures, per exemple, hem de dur a terme? O com podem evitar-los, si és que poden evitar-los?
Doncs per contestar aquestes preguntes ja ens acompanya aquí a l'estudi de Ràdio Estel Sergi Comas, ell és advocat penalista de Digestum Legal. Què tal, Sergi? Bon dia, com estàs?
Bon dia, Mercè, bon dia, Olga.
Hola.
I bon any, Sergi, que encara que feia temps que no ens veiem, eh?
I bon any, sí, efectivament, una mica tard, però...
Mira, parlant d'anys, clar, és que es cula... És curiós això, Olga, que en aquest 2022 hi hauran 28.500 milions de dispositius connectats a internet. I nosaltres, clar, amb l'Olga ens hem preguntat de què ens hem de preocupar quan ens connectem a internet, no? Quins són els principals perills, Sergi? Ja per començar.
Sí, aquesta és una pregunta complicada, sens dubte. En realitat ens hem de preocupar de tot quan estem a internet, de la informació i de les dades personals que compartim, dels llocs als que accedim o de les contrasenyes que tenim. Per tant, hem de comprendre que el ciberespai, internet, s'ha esdevingut un lloc on es realitzen tota mena d'interaccions, interaccions humanes, i com succeeix amb tota interacció, aquestes poden ser dins el marc legal o fora de la legalitat. Per tant, hem d'entendre que internet no és sinó un reflex del món real. I, per tant, les conductes delictives són un reflex de les conductes delictives tradicionals. Quin perill estem vivint ara? Doncs el perill de la ciberdelinqüència amb la forma del ransomware, que és una modalitat de ciberatacs que està demostrant ser altament perjudicial.
En parlarem aquí al Tirant pel Dret, però abans...
Hace tres meses ustedes perdieron el disco duro que contenía la identidad de todos los agentes infiltrados en organizaciones terroristas del planeta.
Tomé una decisión.
¡Parece que se acaba la carretera!
¡Dispara de una vez!
Sergi, se'ns escapa el riure, però escolta, és que realment ara estàvem escoltant doncs, el tràiler de Skyfall James Bond, no?, Daniel Craig, en aquest episodi, rastreja la font d'un atac cibernètic i s'enfronta a un hacker que és un geni, no?, majúscules. Sí. La realitat supera la ficció? És a dir, a qui pot afectar la ciberdelinqüència?
La ciberdelinqüència, particularment en la forma dels ciberatacs, tristament pot afectar tothom. D'acord? No és quelcom que succeeixi només a Rússia, als Estats Units, a altres països...
A les pel·lícules,
o a les pel·lícules com aquesta de James Bond, sinó que és un esdeveniment que cada cop succeeix més doncs, a Catalunya, Espanya i Europa. I, de fet, doncs, tenim molts exemples en els últims mesos, concretament doncs, un destacat atac a la Universitat Autònoma, que suposo doncs, que els oients ja coneixen per la repercussió mediàtica que ha tingut, però només ha patit atacs l'Autònoma. També ha patit atacs doncs, l'Hospital de Sant Joan d'Espí o l'Ajuntament d'Arenys de Mar. I és que, de fet, fixeu-vos que si tenim xifres solament espanyoles, tenim doncs, que si el 2016 aquests delictes relacionats amb ciberatacs suposaven el 4,6%, el 2020 suposaven el 16,3%. Per tant, doncs, aquesta dada, que és extrapolable a altres països, ens demostra doncs, que n'hi ha cada cop un increment major d'aquest tipus de delinqüència.
I les víctimes d'aquest tipus de delinqüència solen ser grans empreses, grans corporacions, algú que acabi pagant una... No sé si s'acaba pagant una recompensa o com s'acaba fent, si el que fan...
Sí.
És quedar-te amb les teves dades i has de pagar per recuperar-les.
Hem de comprendre que la modalitat d'atac aquesta, que és el ransomware, de la que ha succeït últimament, és un tipus d'atac que consisteix doncs, en bloquejar les dades d'una empresa i llavors, doncs, si es volen recuperar aquestes dades, s'ha de pagar un rescat. D'acord? Què passa? Això té una doble vessant. També pot ser doncs, que n'hagi l'amenaça de fer públiques aquestes dades, que poden ser dades sensibles o confidencials. Per tant, això a qui sol afectar aquesta mena d'atacs? Doncs sol afectar a les empreses o a les institucions públiques. També pot ser que afecti els particulars, sí. Però, sobretot, ara mateix estem veient doncs, que s'està ja tirant cap amunt cada cop s'està anant cap a ens més importants.
Clar, si m'afecten a mi, només tindran els meus passwords, no tinc un gran capital. En canvi, si afecten una universitat, tenen tants passwords i tantíssimes dades personals de milers i milers de persones.
I de fet, te'n recordes, Olga, que a finals de l'any passat també el sistema de Barcelona Serveis Municipals que gestiona els serveis públics com el Bicing o les zones d'aparcament de la ciutat va patir un ciberatac durant unes hores que va deixar totalment d'estar, o sigui, van estar operatius, no? Una notícia que, per cert, el mes d'octubre us avançava a Ràdio Cel i com bé doncs, el Sergi comentava, no? L'atac dos dies després, una cosa així, una setmana després, a la Universitat Autònoma de Barcelona. Per tant, aquests ciberatacs que ens estaves explicant responen, no?, a aquesta manera, aquest modus operandi, aquest ransomware, no?
Sí, efectivament, són atacs d'aquesta classe, tot i que, òbviament, hi ha altres menes de ciberatacs, però aquests particularment sembla que estan agafant molta volada. Sembla que està sent la tendència en els últims mesos i que cada cop està afectant més empreses de gran tamany i més institucions públiques importants, podent fins i tot en algun moment afectar realment institucions que siguin essencials o que doncs, sigui greu la seva afectació pels individus, no?
Quins són els ciberdelictes més freqüents? Tu ens parlaves del ransomware?
Sí, a veure, hem d'entendre que en la legislació espanyola pròpiament no existeix el concepte ciberdelicte.
O sigui, no està tipificat, això? Encara.
No exactament que no estigui tipificat, sinó que més aviat hem de comprendre doncs, que sí que n'hi ha delictes i que apliquem aquests delictes conforme al bé jurídic lesionat. Així, doncs, podem aplicar doncs, un delicte d'estafa, un delicte d'extorsió, però no existeix en el Codi Penal ciberataque i una definició. D'acord? De fet, doncs, no ho trobem en molts països encara una regulació concreta per la qüestió de la ciberdelinqüència. Sí que trobem que n'hi ha, doncs, per exemple, doncs, en determinades matèries, com és l'aeronàutica, ja n'hi ha dret penal especial. Potser seria necessari doncs, que existís aquesta mena de dret penal especial, aquesta concreció respecte doncs, als delictes informàtics.
Perquè quan ataquen una institució, per exemple, com una universitat, crec que la UOC també li va passar fa unes setmanes, on s'empara aquesta universitat? Què se suposa que ha de fer, que ha de pagar el rescat, que ha de contractar una altra empresa per combat? No sé.
És sens dubte complicat. Sí que els experts el que indiquen doncs, és que el que s'ha de fer és no pagar, intentar doncs, prendre les mesures pertinents de denúncia i contactar amb experts que intentin mitigar l'efecte. Tot i així, doncs, clar, la problemàtica és, sobretot, trobar-se en el moment i reaccionar de forma inadequada. Perquè pagant el rescat pot haver-hi després del primer rescat un altre segon o un tercer. Entrem en un terreny molt perillós.
Un bucle, no?
Exacte.
Molt de pel·lícula.
Efectivament. A més, com pot succeir, com deia, pot haver-hi aquesta doble vessant consistent en que les dades les facin públiques. Davant l'amenaça de fer públiques les dades, doncs et fan un altre xantatge. Per tant, doncs, les decisions s'han de prendre amb molta cura.
Doncs seguim aquí avançant a Tirant pel dret del matí a Ràdio Estel, amb música també de pel·lícula. Seguim una mica James Bond, Sergi Comas, advocat panelista de Digestum Legal, que una mica ens està explicant al Sergi que no tot passa a les pel·lícules, sinó a la vida real també. I, de fet, avui també volíem comentar una de les xifres més sorprenents que ens va oferir doncs, el fatídic 2020, va ser la relacionada amb el descens de la criminalitat arreu de l'Estat. De fet, tu comentaves abans, Sergi? Però grans ciutats com ara Barcelona o Madrid va disminuir fins a un 40%, un percentatge difícil, no?, d'imaginar abans de la pandèmia, però això sí, va pujar un altre tipus de crim.
Correcte. Aquest fenomen no és pas fruit d'una excepcionalitat. Cal tenir en compte que a nivell internacional la Covid va disminuir de forma indirecta els crims que podem dir clàssics, tradicionals. D'acord? Això té una explicació molt senzilla que podem dividir de la següent forma. En primer lloc, estem més exposats actualment. No? El món aquest postpandèmic o pandèmic, diguem-ne, doncs ha amplificat la societat digital i ha provocat doncs, que actualment cada cop estem més connectats. Tanmateix, doncs, hem de veure doncs, que les empreses, tant públiques com privades, tenen certs dèficits de connexió amb el teletreball, doncs s'ha incrementat aquests dèficits, aquest perill. Segon lloc, tenim que tenir present doncs, que, com dèiem, la criminalitat clàssica ha disminuït. Ara bé, la criminalitat, doncs ens trobem que no ha desaparegut, sinó que ha mutat cap a quelcom nou. I, en tercer lloc, això va en relació amb l'anterior, la criminalitat informàtica s'ha organitzat. Potser abans era una cosa quelcom més residual, no? I actualment, doncs, es funciona de forma industrialitzada, fins i tot. Hem de tenir presents, per exemple, l'Europol i la Interpol van donar un cop contra una entitat que es deia Rebil. Aquesta entitat estava acusada de 7.000 atacs i les xifres que es movien eren de 200 milions de dòlars. Clar, són xifres molt escandaloses que demostren doncs, que no n'hi ha darrere una sola persona, sinó que n'hi ha realment grups
organitzats clar, i cada vegada més
per acometre doncs, aquesta mena de cibercrims.
Perquè, a més, al final acaben tenint molt més impacte afectant a molts més milers de persones.
Sí, jo destacaria un cas que és paradigmàtic, que és el cas Estats Units d'una empresa d'oleoductes que connectava Texas amb Nova York. I llavors, doncs, aquesta empresa, a mitjans de l'any passat, es va veure afectada per un atac d'aquesta mena, un atac de ransomware. I llavors, què va succeir? Va succeir, doncs, que, clar, doncs, el transport de combustible en molta part dels Estats Units va quedar afectat, provocant una crisi de grans dimensions a l'administració Biden i va necessitar, doncs, de prendre mesures urgents. Clar, això hem de tenir en compte que aquesta xarxa d'oleoductes era de 8.000 quilòmetres. Vull dir, imaginem una afectació d'aquesta mena, doncs, en qualsevol país d'Occident, imaginem, doncs, que de sobte doncs, no funciona l'electricitat, no funciona el combustible o no funciona internet. Clar, ens trobem, doncs, que pot provocar una greu crisi a nivell social. Per tant, doncs, i és per això que els Estats Units ja s'estan ficant molt durs amb la ciberdelinqüència i estan tractant-la ja com a terrorisme.
I crida l'atenció també, Sergi i Olga, el tema que ens estàs explicant tu ara, no? Que com ha mutat, no?, aquest tipus de crim. Hem passat del crim clàssic, ara aquest crim digital durant aquests anys, per tant, ha canviat, ha evolucionat i, de fet, doncs, creant autèntiques organitzacions criminals que, a mi m'ha cridat l'atenció, Sergi, que pot provocar un impacte econòmic que podria ser superior al narcotràfic, no? Uh-huh. O sigui, estem parlant de xarxes criminals que podrien treure molts calés
Són
de
molt
tot
perillós,
això.
Sí. Hem de tenir present també que aquesta mena d'atacs no són una novetat, en realitat. Vull dir, ja existien. Molt sovint contra particulars, contra petites empreses, contra, doncs, a petita escala. D'acord? El risc és, doncs, que cada cop és major aquesta afectació i que pot provocar, doncs, una, com deia, indisponibilitat de serveis, una fuga de dades o, fins i tot, perjudicar la imatge d'una institució pública o d'una gran empresa. Tinguem present. No tots els ciberatacs són atacs de ransomware. Per exemple, hem tingut també el 2021 atacs a Facebook, atacs a Microsoft. A què anaven destinats aquests ciberatacs? Doncs normalment no ens ha furtat dades directament, que després són utilitzades en propòsits delictius. I també doncs, hi ha altres mètodes de ciberdelinqüència que està bé que repassem, com són doncs, el phishing o l'smashing. El phishing doncs, és fer-se passar per un banc i llavors doncs, aconseguir les teves dades bancàries.
Allò típic que reps un SMS...
Aquest seria l'smashing, que és reps un SMS que et diu urgente, tiene usted que hacer tal gestión.
I llavors el phishing, l'exemple...
I llavors el phishing és que reps un mail. I llavors reps un mail del banc i llavors tu dius, ui, un mail del banc, vaig a clicar a l'enllaç.
I ja només clica en l'enllaç...
No
ja
sempre.
Ja
a vegades, doncs, quan
si
entres a l'enllaç...
Si són principiants,
tens sort. Et fan entrar, doncs, entra aquí les teves dades.
Pam.
I llavors, a entrar les teves dades, ja t'has ficat al parany. Clar, pot ser, doncs, també que ens trobem, doncs, que a vegades ens digui... Tenemos un pedido de Amazon. I tu, no tengo ningún
no
pedido.
No tengo, te digo.
Val? I llavors, doncs, clica, a saber què passa. I llavors, de sobte, doncs, veus, doncs, que les teves dades o el teu mòbil es veu afectat. Clar, s'ha d'anar molt de compte amb aquests missatges.
Què hem de fer davant d'aquests casos, si creiem, doncs...
Jo recomano sentit comú. Vull dir, si tu no has encarregat res, compte. No? Si veus doncs, que la direcció del que te l'envia no té gaire lògica, compte. Si veus que de sobte doncs, et sona estrany que t'enviïn un missatge de Santander quan tu ets a la caixa,
pam,
caram, doncs potser trucar al Santander què ha passat, no? O advertir, en última instància, la policia.
Però és curiós que jo pràcticament cada 15 dies rebo un SMS que em diu t'acaben de robar la targeta, si vols que no... Ah? Clica aquí, sí. I si no hi penses, d'entrada penses, m'han robat la targeta. Sí,
clar, i cliques.
Cliquem. Mm-hmm.
Doncs s'ha d'anar molt de compte i crec que és recomanable pels nostres oients que vigilin, sobretot doncs, amb els missatges que reben, perquè cada cop és una tendència més a l'alça, aquest intent de... És ciberdelinqüència de baixa estofa, diguem-ne, no? Aquesta doncs, ja no té l'elaboració que potser té amb altres nivells, no? És una delinqüència a baix nivell, però que pot ser molt perjudicial.
Sergi, falten res, uns minuts per acabar avui el Tirant pel Dret. Estem parlant amb l'advocat penalista de Gestum Legal, Sergi Comas, de la ciberdelinqüència, cada vegada doncs, més present a les nostres vides, i per això obrim doncs, notes de veu. Si teniu algun problema, si us ha passat doncs, algun dels atacs que comentava el Sergi, ens podeu enviar una nota de veu al 663-99-30-62, 663-99-30-62, ens ho expliqueu, i el Sergi doncs, us donarà la seva opinió. També ens podeu fer arribar un correu al mati@radiostel.cat. Per tant, Sergi, què és el que busquen realment els perpetradors, no?, d'aquests atacs? Qui hi ha al darrere?
Sí. El principal interès dels ciberdelinqüents, sens dubte, és un interès econòmic. Ara bé, aquí hi ha una qüestió que a mi m'interessa molt, perquè em sembla molt interessant, perquè, mireu, fa uns segles existien els anomenats pirates, no? Tothom coneix la idea, tothom té la idea de pirata al cap, no? Un individu terrible que va saltant navegants. Tinguem present que també existien els corsaris. Els corsaris eren doncs, els que tenien una patente de corso. La patente de corso doncs, era un permís de l'Estat per delinquir. Què vull dir amb això? Vull dir doncs, que probablement avui en dia també existeixen pirates que no van només pel lucre, sinó que van dirigits per estats. I llavors doncs, són pirates amb patente de corso. És a dir, van dirigits doncs, per estats per atacar a rivals o enemics. Per tant, és diguem-ne, una nova era de pirateria, una pirateria digital, diguem. I llavors, per això, doncs, hem de diferenciar que no sempre els atacs seran econòmics, sinó que pot haver-hi també atacs de caràcter polític.
Clar, bueno, de fet, us en recordeu el cas Pegasus, que, de fet, l'actual conseller d'Empresa, Roger Torrent, va escriure un llibre sobre els fets que li van passar, i, per tant, era un... Si no m'equivoco, Olga, potser tu també us te'n recordaràs millor, o Sergi, el tema de que només ho podia contractar un govern, no?
Com anava això? Era que un govern contractava aquesta empresa, que em sembla que era d'origen israelí, llavors, doncs, aconseguia entrar a doncs, els mòbils o als dispositius d'enemics polítics. Per tant, doncs, aquí, òbviament, doncs, entren totes les conspiracions que podeu imaginar i probablement doncs, succeeix també a molts altres països del món i a molts altres nivells. Per tant, doncs, aquesta ciberdelinqüència doncs, és una amenaça que pot estar des de moltes vessants.
I se sap quin és el perfil de les persones que hi ha darrere dels ciberatacs?
Aquest jo crec que és un dels problemes més greus, no?, davant la ciberdelinqüència. Per què? Doncs perquè la ciberdelinqüència es basa en els mateixos principis que Internet. Universalitat, anonimat. Clar, és complicat determinar quin hi ha darrere dels ciberatacs. I és que, clar, això va en perjudici de les autoritats i de l'acció de la justícia. Ens trobem doncs, que la justícia normalment està delimitada als estats. I llavors, doncs, clar, els estats tenen que dur a terme una col·laboració transnacional per tal doncs, de detindre els ciberdelinqüents, cosa que no sempre és senzilla. Hem de treure'ns d'en cap la idea del hacker amb una ment prodigiosa que bloqueja i sol tot l'estat. Això no és així.
El jo robot no existeix.
Potser sí que existeix algun particular que, mira, ho fa molt bé, però el més evident és que hi haurà organitzacions criminals organitzades arreu del planeta i llavors doncs, els estats, per això els Estats Units doncs, ja ho tracten doncs, de terrorisme, no?, internacional, i duen a terme accions coordinades amb altres estats per tal d'aturar aquests ciberdelinqüents, cosa que no sempre és senzilla.
Sergi, si et sembles, ara anem al moll de l'os, minuts finals de l'espai. De fet, ens ho has avançat una mica, eh? Ens has fet un petit spoiler, perquè clar, nosaltres pensem, d'acord, però llavors la llei qui diu a tot plegat, no? Sota quin ordenament jurídic ens hem d'emparar si ens passa, doncs, si tenim la mala sort de ser víctima d'un ciberatac. Debat d'aquest preocupant escenari, com hauria de respondre el món del dret i quines eines, no?, podem utilitzar per combatre el cibercrim?
Sí, com jo ja deia, la regulació va certament endarrerida en alguns sentits. Òbviament, el dret sempre va endarrerit respecte a la societat, però...
És una reflexió general.
L'òptim és que vagi, doncs, a la mateixa línia.
Al mateix temps, clar.
Exacte. Llavors, doncs, clar, els ciberatacs, com deia, no tenim el concepte ciberatac pròpiament regulat, però sí que tenim delictes que ja existeixen. Aquests delictes, com deia, doncs, pot ser un delicte d'extorsió o pot ser un delicte d'estafa. Aquests delictes sí que potser podríem concretar el delicte de danys informàtics, que és una precisió concreta que sí que es podria utilitzar en alguns d'aquests casos, però hem de tenir presents que a més són delictes que potser les seves penes no són tampoc excessivament altes. En alguns casos sí que poden ser-ho, segons els agreujants que tinguem, però tot sovint les penes no són tan altes com altres delictes que també poden ser greus.
Jo volia saber si se sap si hi ha una previsió de reforma del Codi Penal, per exemple, en relació al cibercrim.
A priori, no n'hi ha una previsió de reforma en aquest aspecte. Sí que s'ha de dir que el Codi Penal sempre n'hi ha amb projectes i, diguem-ne, idees de fons de cara a reformes. Per exemple, actualment, el delicte de sedició es va parlar durant molt de temps que es reformaria, al final no reforma. Potser en algun moment que es reformi, reformaran multitud de qüestions que estan pendents, entre elles la de la ciberdelinqüència. Tot i així, actualment no sembla que estigui per la labor al legislatiu, i llavors, clar, de moment el que hem de fer serà intentar combatre-ho a través dels delictes que ja tenim i adaptar-los als temps moderns.
Però, per tant, això es pot fer, és el que anava a preguntar, eh? O sigui, podem demanar prestats, diguéssim, al Codi Penal. Mira, agafo el de l'extorsió i s'aplica en aquest cas concret de ciberatac.
Efectivament, exactament, no quedarà impune. No és que no hi hagi eines n'hi han. Però l'òptim seria que n'hi haguessin eines molt concretes i previstes per a aquesta mena d'assumptes, ja que permetia una resposta més eficaç.
Sabem que el nostre codi penal espanyol no hi són, però a nivell europeu hi ha algun tipus de regulació?
Sí que Europa intenta anar una mica més en la línia de l'actualitat, no? I sí que Europa té un pla estratègic, així ho diuen ells, no? Un pla estratègic per lluitar contra la ciberdelinqüència. Ara bé, aquest pla estratègic, Europa té els límits que té, i Europa el que sí que fa és una gran inversió. La Comissió i el Consell duen a terme multitud d'accions per promoure la ciberprotecció, però tot i així, de moment, encara a nivell europeu, la qüestió està complicada, perquè n'hi ha una gran burocràcia que fa que tot vagi una mica lent. Sí que jo crec que al final l'Europa, a través de la seva capacitat legislativa, proposarà als estats que regulin de forma intensa respecte a la ciberdelinqüència.
Mira, un e-mail d'almatí@radiostel.cat és Guillem de Rubi, que comenta: l'altre dia em van robar el caixer, però ho van fer copiant-me el codi secret de la targeta. Al cap d'uns dies vaig veure que m'havien tret diners del compte. Això seria considerat un ciberatac? I què haig de fer?
Primer de tot, denunciar. Llavors, després, si és precís, acudir a un advocat, com deixes els experts de gestió legal, l'assessorarem i mirarem d'atendre la seva consulta. S'ha de dir, clar, podria ser un ciberatac. Aquí potser seria més complicat si li van robar, per exemple, veient-li el codi, mira, algun email darrere, i va veure el codi. Clar, on està el ciberatac? El ciberatac requereix l'ús d'elements informàtics, no? Altra cosa, és que li haguessin entrat al mòbil d'alguna manera i li haguessin pres aquesta informació per tal d'entrar al seu número de compte.
O, per exemple, Sergi, el que també s'ha vist, o jo n'he sentit a parlar, que posen com un aparell, diguéssim, quan tu poses la targeta, no?, i se la queden, o fan com una còpia, no sé ben bé, però llavors, en aquest cas, sí que seria considerat un ciberatac?
Podríem valorar si entra dins els límits d'aquest ciberatac, però, clar, com que ja he dit que el ciberatac no té un concepte jurídicament parlant, parlem de forma tècnica,
per solament. Per tant, seria un robatori?
Clar, per tant, aquí ens trobaríem davant un robatori de dades, però tindríem que anar amb molta cura respecte de com ho classifiquem i quins mitjans s'han utilitzat. D'acord? Per tant, seria necessari dur a terme les gestions per tal de que s'analitzi, amb un peritatge, per exemple, el tipus de delicte.
I, en general, què hauríem de fer? Els particulars, si creiem que hem estat víctimes d'un ciberatac, si és a través d'un mail, d'un SMS, que han entrat al nostre mòbil...
Jo, aquí, el que recomano, com ja deia, era un sentit comú de cara a l'actuació que es duia a terme. Sí que, parlant d'empreses, concretament, ja es deia que la ciberseguretat molts cops és per no tenir un programari simplement de ciberseguretat, no tenir uns mitjans mínims. A vegades una petita inversió pot protegir-te d'un greu problema després. El mateix passa amb els particulars. A vegades potser millor invertir en una certa seguretat o fer un cert aprenentatge per tal de, en un futur, estar ben protegits. S'ha de dir que jo recomano les paraules del director d'estratègia de ciberseguretat de Catalunya, l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, que deia quelcom així com: la pregunta no és si ens atacaran, sinó quan ens atacaran. Així que Crec que és un concepte que hem de tenir ben present.
Per tant, hem d'estar alerta.
Hem d'estar alerta, efectivament.
Aquesta
seria la conclusió.
Sergi Comas, advocat penalista de Digestum Legal, moltíssimes gràcies per haver estat avui el nostre James Bond aquí.
Moltes gràcies a vosaltres.
Particular al matí a Ràdio Estel. I, d'alguna manera, Olga, el missatge que ens queda és sentit comú, sobretot si rebem aquest típic missatge, i també, per cert, per WhatsApp, no, Sergi? Últimament,
sí,
també...
Actualment els mètodes són molt diversos, així que hem d'estar atents en totes les plataformes que utilitzem.
Aquesta mutació, hem d'estar ben alerta, i si ens passa qualsevol cosa, doncs sentit comú primer de tot, i després denunciar també sempre, com ens que comentava el Sergi. Vinga, va, que nosaltres un minut i ens situem ja al punt de les 12, arribem al migdia al matí a Ràdio Estel, escoltarem la pregària de l'Àngelus, després el butlletí informatiu, i jo, Olga, ja t'ho he preguntat, tu ja has tret tot el pessebre...
M'he avançat, ho sé.
Sí?
És que mai esperem fins a la Candelera, perquè és ja com tancar etapa.
Ja, no?
Sí,
començar
anem per feina.
El nou... Tu ja has tret el pessebre?
No, encara tenim l'arbre d'anar de la casa.
Ah, perfecte, ho has fet molt bé.
Exacte.
Però...
Perquè, saps per què?
No per la Candelera, sinó per Manta.
Ah. Doncs ja comences a ser hora. Mira, teniu de límit fins al dia 2.
D'acord, prenc nota.
Doncs quedeu-vos si voleu saber més coses sobre la festa de la Candelera. El passava per aquí, l'Amadeu Carbó ens donarà més detalls. Això serà després, com dèiem, de posar-nos al dia amb les notícies. Fins ara, que vagi bé, t'espero.